Fem excusar en primer de tot al regidor Robert Bosch, per motius personals doncs, no pot assistir a aquest plenari. I comencem pel punt número 1. El punt número 1 és l'aprovació d'actes anteriors. El senyor secretari ens ha fet arribar l'acte corresponent al mes de desembre, concretament el 14 de desembre de l'any passat, del 2020. Hi ha algun comentari pel que fa a aquest acte? Alguna esmena? Sí? Senyor Albert Pons, en Comú l'Escala.
Sí, bueno, jo hem rebut aquest acte aquest migdia i no hem tingut temps de revisar-la amb deteniment. A més a més, tenint la... Digue'm.
Proposo que solament s'aprovi la del mes de desembre, de novembre, la del 9 de l'11 i l'altra l'aprovarem amb aquesta, si possible, i l'anterior de gener, de febrer, perdó.
Doncs si em possibiliteu, és a dir, si feu possible que l'acte del 14 de desembre en el qual jo no hi vaig poder assistir, que vaig excusar la meva presència, pogués decaure i ser sotmès a revisió pel nostre grup i poder-la aprovar pel següent ple, ho agrairíem.
Doncs ho farem així. Aquesta no la Gràcies. Tractarem i tractarem només el 9 de l'11, que a mi se m'havia passat. Per tant, respecte al 9 de l'11, algun comentari? No? Per tant, senyor secretari, s'entén que s'aprova per unanimitat aquest acte. El punt número 2, donar compte dels decrets d'alcaldia. Com sempre fem, en aquest cas són un total de 1, 2, 3, 4... 11 decrets, del 4903 al 457, no estan per ordre, a veure... No estan per ordre del secretari,
No.
En tot cas, són 11 decrets.
Depenen del
secretari. Del número 3 al número 13. Sí, sí, m'havia equivocat de columna, per tant, sí, estan ordenats. Són majoritàriament de gestió tributària, liquidacions, bàsicament. Algun aclariment per fer alguns d'aquests decrets? No? Doncs passem al següent punt, que és el punt número 3, donar compte de les activitats d'alcaldia des del dimarts, dia 2 de febrer, fins al dia d'avui. El dimarts, dia 2 de febrer, vam fer una reunió, en aquell cas presencial, de la càtedra Víctor Català, amb la directora i el seu equip. El dia 4, dijous, també a l'Ajuntament, vam fer la presentació de l'equip socioeducatiu, del projecte de socioeducatiu. El divendres 5, una reunió amb l'equip de la Vida del Llibre, preparant aquesta tercera edició. El mateix dia, per videoconferència, una reunió amb el delegat del govern i amb els alcaldes, i amb diferents alcaldes. El dimarts, dia 9, per videoconferència també, en la ple i junta de govern del Consorci de la Costa Brava. El dilluns 15, a l'Espai Jove, vam presentar el programa Ocupa't amb el Consell Comarcal. El dilluns 22, una reunió virtual amb el director del MAC, el senyor Bolla, i també amb la directora del MAC Empúries. També virtual, aquell mateix dia, una reunió amb la Fundació Salut Empordà, una junta del patronat. També Consell d'Alcaldies, aquest mateix dia, dilluns 22. El dimecres 24, la roda de premsa de la Vila del Llibre, explicant el que serà el programa d'aquesta futura tercera edició. I alguna qüestió més, però així de rellevància, podríem dir que són aquestes activitats. Algun comentari pel que fa a aquest punt? Entenc que no. Passem al següent, que és el punt número 4. Modificació de l'ordenança fiscal número 1 de l'impost sobre béns immobles. Senyor Bofill.
Bona tarda a tothom. Bé, aquesta modificació doncs, fa referència a l'article 5.5 de l'ordenança fiscal número 1, que regula l'impost sobre béns immobles, i en aquest cas doncs, es tracta d'un aclariment, perquè un cop és d'aplicació aquestes ordenances que s'aproven a finals d'any, doncs hi ha hagut peticions, hi ha hagut alguns punts que s'havien d'aclarir i ho fem en aquest punt. En la seva redacció s'aclareix doncs, i es concreta doncs, que aquestes ajudes van destinades a vivendes unifamiliars i plurifamiliars i hi ha un topall del 10% anual del cost subvencionable, del cost total, diguéssim, de la instal·lació. Fa un aclariment també en els habitatges plurifamiliars amb divisió horitzontal que diferencia el que són ajudes per a la bonificacions, en aquest cas dels IBIs, per a cada un dels immobles dintre d'un edifici plurifamiliar. Es posa també una condició, doncs, que l'energia que s'ha d'instal·lar supera el 50% de l'energia, doncs, contractada amb la companyia en el comptador en el moment de fer-se la instal·lació, i es demanen una sèrie de documentacions a portar per l'obtenció d'aquests beneficis fiscals. Per tant, doncs, es proposa aprovar aquesta modificació d'aquest redactat, doncs, que incorporem a dintre la proposta i publicar, en aquest cas, doncs, el butlletí oficial de la província amb un termini de 30 dies per a l'audiència pública.
Moltes gràcies, Josep. Alguna paraula demanada per comentar aquest punt? No? Diríem que s'aprovaria per unanimitat, doncs, i passaríem al punt següent, que és el punt número 6, que decau, com dèiem. No, perdoneu, el número 5, que és l'aprovació, aprovar el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i Ocupació de l'Alt Empordà. Senyora Marta Rodeja.
Sí, hola, bon vespre a tothom. El que portem avui a ple, doncs, és l'aprovació d'aquest pla estratègic de l'àmbit de desenvolupament econòmic local i de l'ocupació de l'Alt Empordà, que té un termini, una visió fins l'any 2025, i és un pla que s'ha estat treballant des de les àrees de promoció econòmica de diferents municipis de la comarca, entre els quals hi ha Figueres, Castelló, La Jonquera, Llançà, Roses, Vilafant, Vilamalla, el Consell Comarcal en si, l'Associació Alt Empordà Turisme i el Consorci Salines Besagoda. Ha estat un pla, doncs, elaborat per tots aquests municipis, per tots els tècnics d'aquests municipis a nivell de promoció econòmica i desenvolupament local. I el que inclou, doncs, és primer tot una anàlisi de la situació laboral, econòmica de la comarca, i llavors es plantegen diferents estratègies en diferents línies, no? Són 8 línies estratègiques i cada línia, doncs, té diferents punts per anar desenvolupant. I hi ha des del pla de xoc post-Covid, temes d'ocupació i formació, empresa i emprenedoria, turisme, comerç, indústria i logística, sector agroalimentari, etc. Són aquests 8 punts. I el que portem, doncs, és l'aprovació d'aquest pla estratègic.
Moltes gràcies. Algun comentari sobre aquest punt? Senyor Carles Carlà, fet per ordre.
Sí, hola, bona nit a tots. Nosaltres estem, no he sigut capaç de llegir-me el tot perquè, com bé ho diem, la informativa, aquí s'ha fet moltíssima feina, és molt extens. És tan extens que hi ha moltíssimes coses a fer. I, de fet, el pla que aprovarem, i nosaltres votarem a favor, diu que és del Pla Estratègic 2020-2025, per tant, és els propers 5 anys, que m'imagino que és per tema Covid, ja ho estem aprovant el 21, però jo he intentat mirar en el pressupost si tenim alguna partida pensada, ja que això ho estàveu treballant amb anterioritat. Jo pensava, si això ja ho estaven treballant, un cop això ho presentem, ja tindrem alguna partida pensada. Jo no l'he sabut veure, a no ser que vosaltres ja ho tinguéssiu dissenyat i la teníeu en algun lloc. Per tant, si no estigués, això ja seria un pla estratègic 2022-2025. No sé si seria millor ja dir-li directament 2023-2027, si és que el projecte és a 5 anys. No sé si m'explico, eh? És perquè el document posa 2020-2025, però ho posarem en marxa en el 2022. I l'altre és que, sent un projecte de tanta envergadura en què a la llarga tots estem implicats, nosaltres des de Gent de l'Escala ens comprometem, així com tenim comissions de turisme i comissions de promoció, a mi m'agradaria que formessin part, ja que aquests 8 punts, si els treballem, el dia de demà estarem tots d'acord, les partides que hi posarem per la promoció estarem tots d'acord i, bueno, formarem tots part una mica d'aquest projecte que entenc que és 2020-2025, però els resultats que surtin d'aquest projecte és de llarga durada.
Gràcies. Sí, gràcies, Carles. Albert?
Sí, moltes gràcies. Nosaltres hem intentat mirar amb la màxima d'atenció aquest treball, aquest projecte de 2020-2025. Dir que formalment, doncs, ens agrada molt més que, per exemple, el que va ser el Pla de Joventut que se'ns va presentar ara fa un any, perquè aquí sí que ens presenta uns plans de treball concrets amb uns indicadors clars de què és el que hem de mirar, si les mesures i els plans d'estratègies que s'apliquen tenen resultats o no. És a dir, nosaltres, en el 2025, quan volem rendir compte de com ha funcionat aquest pla estratègic, tindrem elements a partir dels quals poder-ho avaluar. I en aquest aspecte doncs, ens agrada l'aspecte formal del treball. Dir que la diagnosi crec que parteix d'una bona base, que ens n'adonem en la lectura d'aquest document, que les dades que manegen són, sobretot, del primer trimestre del 2020, és a dir, quan encara nosaltres no havíem pogut avaluar l'impacte que ha tingut la crisi Covid i que algunes de les dades de les quals doncs, han quedat una mica desfasades, no? Per exemple, doncs, quan parla dels, de les persones que estan aturades actualment el document, doncs se'n va al març del 2020. I avui és 1 de març del 2021 i puc dir que ja en el gener hi havia gairebé 3.000 persones aturades més dels que recull aquest treball. També hi ha altres dades que nosaltres creiem que des de l'Ajuntament de l'Escala i des de l'equip del govern podíeu emplaçar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà de posar-hi o més pressupost o més partida a l'hora de fer un estudi més aprofundit de quin és el sentit o la diagnosi que es pot fer des de l'àmbit empresarial. Perquè una de les coses que hem constatat també que amb una enquesta a través de la qual s'ha pretès fer un DAFO sobre quina és la situació empresarial de la comarca, doncs només són 122 empreses de la comarca que han contestat. I si ens anem a l'escala, només és un 0,8% del total de les empreses enquestades. Per tant, no sabem fins a quin punt té el valor qualitatiu que té aquesta enquesta a l'hora de poder diagnosticar quin és o com està la situació empresarial d'aquí a l'escala o de l'Alt Empordà. I, per tant, potser posar-hi més recursos per intentar fer una enquesta molt més qualificada i més quantitativa per poder fer una diagnosi molt més acurada i, si es vol, més fina, no? Llavors, entenem que la primera part del treball, que entenc que es devia voler publicar a la primavera de l'any passat, doncs, pel Covid això va quedar estancat, però que, com que és el treball ha estat acabat al maig del 2020 i estem al març, penso que la primera part de diagnosi, sobretot pel que fa a l'estudi de les persones d'aturament, etc., doncs es podia haver reformulat, perquè al final les dades són localitzables i són manejables i són analitzables amb un període de temps, jo crec que bastant curt. D'altra banda, dic que moltes de les debilitats que es detecten en aquest treball doncs, són coincidents amb les que nosaltres ja venim anunciant i denunciant des de la nostra agrupació, no? Doncs que la xarxa de transport públic és insuficient, que el model productiu actual es caracteritza per una excessiva tercerització de l'activitat econòmica, que les persones aturades compten majoritàriament, com nosaltres hem anat dient, d'un baix perfil formatiu i, per tant, que hi hem de posar molts de recursos al respecte, que la renda familiar disponible bruta per habitant és molt inferior a la mitjana catalana. En fi, ens agrada veure que aquest treball acaba amb les mateixes conclusions amb les que nosaltres veníem dient. I també ens agrada doncs, les idees aquestes doncs, que, per exemple, ells volen invertir una mitjana de 4 milions d'euros dedicades a la formació i a l'ocupació de les persones, sobretot amb un baix nivell formatiu, però que si ens mirem la mitjana que hi ha hagut del 2014 al 2019, jo diria que és lleugerament més alta la que hi ha hagut en aquest període que dic jo ara que no la que pressuposten aquí, que són 4 milions d'euros a l'any. Altres aspectes que ens agrada destacar i que creiem que coincideixen des del nostre punt de vista, doncs, home, per exemple, parla dels equipaments hotelers, no? I parlant de que hi ha una excessiva oferta i que potser algunes de les quals s'haurien de reconvertir doncs, en equipaments o serveis sociosanitaris, que és una idea que nosaltres recollim i que a vegades tenim la sensació que l'equip del govern actual de l'escala doncs, està allunyat una mica de voler seguir aquestes línies estratègiques. Dit això, pensar que aquest pla coincidim amb la diagnosi, ja ho havíem dit, que algunes de les dades ens fa una mica de por perquè poder estan una mica desfasades perquè ha passat moltes coses al llarg d'aquest any en la qual aquest pla es queda, que ens hagués agradat també que hi hagués algun tipus de resultats de què va ser el pla estratègic que es va aprovar en el 2014 i que ens agradaria que l'equip de govern, doncs això, que si coincideix també amb aquest pla, el qual aprova i porta ple, doncs que intentéssim fer línies estratègiques de desenvolupament en la línia i en la diagnosi que estableix aquest ple. Dit d'això, també, doncs, el nostre vot seria a favor, malgrat intentar aportar aquestes crítiques constructives.
Moltes gràcies.
També, i com ha fet també el regidor de en Carles Carlà, de Gent de l'Escala, nosaltres també ens oferim, en allò que sigui possible i en les nostres possibilitats, de poder participar en el desenvolupament d'aquest pla.
Moltes gràcies per les intervencions. Marta?
Sí, bé, explicar-vos que aquest és un pla estratègic que és intencional i el que s'està fent ara a nivell de tots aquests municipis que hi han participat i que s'acabarà desenvolupant, doncs s'està treballant en quina ha de ser la fórmula com a comarca, com a municipis i associacions de la comarca, quina ha de ser la fórmula de treball conjunt per poder-lo desenvolupar. I també aquí va lligat el tema del pressupost, perquè aquesta fórmula serà la que condicionarà també quina ha de ser l'aportació i com ha de ser aquesta aportació dels diferents municipis i del Consell en el desenvolupament del pla. Per tant, això està ara mateix en fase de preparació, està en procés. Per tant, no és que cada municipi tingui una partida específica o que l'Ajuntament de l'Escala hagi de tenir una partida específica, sinó que ara és aquest pla estratègic que és un pla de voluntats, diguéssim, un full de ruta de voluntats, i a partir d'aquí ara és el que s'està treballant, és en quina fórmula aquestes voluntats es poden desenvolupar ja de manera tècnica i efectiva i com s'ha de gestionar aquest desenvolupament i com s'ha de pressupostar. Llavors, a partir d'aquí dic que aquest document s'ha fet a través de tots els tècnics, com us comentava, dels diferents ajuntaments que han estat durant un any treballant al marge de la seva feina i, per tant, hi ha hagut un esforç important de tots els tècnics municipals de l'àrea de promoció econòmica. No és que hi hagi hagut una contractació paral·lela o alguna consultoria externa, sinó que s'ha volgut fer també de manera explícita i de manera conscient, perquè realment els tècnics de promoció de cada municipi són els que coneixen molt bé les característiques del territori, tant des del seu propi municipi com composant-ho en comú d'una manera compartida a nivell de comarca. Per això la voluntat que es desenvolupés així el pla. I llavors la representació, la presència o l'aportació que cada municipi han fet en aquest pla ha sigut d'aquesta manera. La participació, diguéssim, que s'ha fet, doncs, ha sigut amb els representants de cada ajuntament, doncs, que s'ha participat en l'elaboració d'aquest pla. Evidentment, encantats de poder sumar idees i tot, i a partir dels nostres tècnics i serveis de promoció econòmica locals, es pot arribar a fer aquestes aportacions que considereu en l'equip de treball de pla estratègic i a l'hora de desenvolupar-lo. Pel que fa a les dades, Albert, és cert que n'hi ha, com que es va començar a treballar, de fet, ja fa febrer-març de l'any passat, la idea i tot el pla estratègic va ser... De fet, es va començar abans i a l'inici de la pandèmia es va dir, ostres, hem de fer, en el moment en què ens trobem, hem de fer, doncs, hi ha un apartat específic de Covid i veure quina ha de ser la situació. Hi ha algunes dades que a dia d'avui estan en constant canvi, per tant, no es podrien actualitzar, és cert, però entenc que en el moment que comencem a aplicar les estratègies de manera activa, doncs es partirà d'una reformulació de l'estat en el moment d'inici.
Moltes gràcies, Marta. Gràcies. Sí, Albert, tens la paraula.
Sí, no, una cosa que m'he deixat de dir i és que hi ha un apartat que ara no recordo en quina és de les actuacions, que parlen de desenvolupar algun tipus de projecte pel que fa a la nàutica i al sector pesquer del Castelló d'Empúries i Roses. I jo pensava, no sé si des de l'Escala es podria intentar també afegir-nos en aquesta estratègia, des del desconeixement ara mateix si hi ha intenció o no, o si s'ha parlat amb la cofreria o no, o oferir partícip d'alguna manera al Maram. Digues?
Participen també el Club Nàutic i la cofreria, també han estat en converses. També.
Gràcies.
Molt bé, gràcies. S'aprova per unanimitat aquest punt i passaríem al següent, que és el punt número 7. Un segon, perdoneu, eh? Ara, el punt número 7, que és la pròrroga de les autoritzacions per a l'expropiació de les terrasses del Passeig de Riells per la temporada d'estiu 2021. Senyor Robert Figueres.
Sí, hola, bona tarda a tothom. L'any passat vam licitar l'explotació de les terrasses del Passeig de Riells, que era un contracte que era per un any més tres prorrogables un a un. I el que fem aquest any és fer ús d'aquesta primera pròrroga, com vam explicar la informativa. Per tant, es proposa al ple prorrogar les autoritzacions per a l'explotació de les terrasses del Passeig de Riells pel servei de la temporada d'estiu 2021.
Gràcies. Alguna intervenció en aquest punt? No? Aprovaríem aquesta pròrroga per unanimitat. Passaríem al punt següent, que és el punt número 8. Modificació puntual del Pla General de l'Escala i el Pla Especial d'Empúries per adaptació del sòl no urbanitzable al planejament territorial, urbanístic i sectorial. Senyor Josep Bofill.
Sí, en aquest cas doncs, l'Escala es regeix urbanísticament pel Pla General d'Ordenació Urbana aprovat amb terra fos de l'any 93. Posteriorment, aquesta aprovació del planejament que regula les normes urbanístiques del municipi, doncs se n'han anat aprovant altres lleis doncs, que afecten el sòl no urbanitzable en el territori. El 2005 es va aprovar el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, el 2006 la xarxa Natura 2000, el 2010 es va declarar el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. El 2010 també doncs, es va aprovar el Pla Territorial del Parcial de les Comarques Gironines, el 2014 el Pla Director Urbanístic dels Àmbits del Sistema Costaner i el pla l'any 2021, l'últim planejament derivat de la Generalitat, el Pla Director Urbanístic de Revisió dels Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí o la Costa Brava. Tots aquests plans d'un rang superior al planejament municipal doncs, afecten a les diferents claus urbanístiques, entre elles el sòl no urbanitzable. A més, doncs, des del 93 hi han hagut diferents modificacions del planejament internes, diguéssim, del planejament del PGO o de l'Escala, que han afectat també en aquestes zones no urbanitzables. I tota aquesta activitat legislativa doncs, fa que a dia d'avui la normativa no quedi massa clara i s'hagi d'adaptar al planejament actual, diguéssim, del 93, a totes aquestes normatives de rang superior. Per tant, l'objectiu, diguéssim, d'aquesta modificació és fer una refosa, incorporar les determinacions d'aquests doncs, plans territorials i urbanístics que són d'aplicació en el sòl no urbanitzable, aprofitar també doncs, que s'està redactant la modificació del planejament del pla parcial, diguéssim, d'Empúries, que està vigent, que es contradiu bàsicament amb normativa amb el Pla General d'Ordenació Urbana. I bàsicament les característiques de la modificació, es va explicar a l'informativa, doncs no varien massa el que són els usos de les diferents claus que regeixen urbanísticament la normativa en aquestes zones, excepte doncs, que s'incorpora també les més restrictives, diguéssim, que s'incorpora, que s'estableix que hi ha d'haver-hi un estudi d'impacte paisatgístic per a la protecció doncs, de diferents zones que tenim sensibles en el nostre municipi. S'aprofita també doncs, per millorar la cartografia i s'adaptarà la de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, en aquest cas en el planejament local. Per tant, es proposa al ple aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de l'Escala per l'adaptació dels sòls no urbanitzables al planejament territorial, urbanístic i sectorial i al Pla Especial Urbanístic d'Empúries. Sotmetre aquest acord a informació pública durant un mes, sol·licitar els informes dels diferents organismes de les competències dels quals puguin resultar afectades per el citat instrument i suspendre l'atorgament de llicències en l'àmbit determinat per aquesta modificació.
Gràcies, Josep. Alguna paraula demanada en aquest
sí,
punt?
Sí, volia comentar una cosa. Bé, bona nit a totes i a tots. Evidentment, a nivell tècnic, d'acord amb el text refós, és evident que s'ha de fer i que és molt més fàcil consultar la normativa si està tota unificada i celebrar no, aquesta incorporació del increment de protecció en aquestes zones que ens estem trobant, que ens estan arribant allaus de projectes per fer camps de plaques solars i altres projectes, que entenem que limitar això o tenir més eines des de l'Ajuntament o des del món municipal és bàsic perquè al final les empreses que poden establir-se o que poden arribar a fer aquest tipus de projectes de grans hectàrees són empreses que són les empreses que no volem que monopolitzin la gestió de l'energia i, per tant, Sabem que des del moment des del món municipal és complex, però almenys que totes les eines que tinguem les puguem fer servir. Per tant, celebrar-ho i, evidentment, hi votarem a favor.
Gràcies. I Carles, gent de l'Escala.
Sí, nosaltres anem per la mateixa línia, en el sentit de que la modificació s'havia de fer, aquesta refosa, entenc a nivell tècnic, tot i que no és el meu fort, que us agilita la feina a l'hora de tindre-ho tot inclòs en un sol document. Coincidim completament amb Esquerra que la capacitat de gestió de l'energia solar no els hi podem donar en els grans oligopolis i aquestes empreses amb grans beneficis pels seus accionistes. I també us volem felicitar perquè hem sigut àgils a l'hora de rebre aquests projectes. En poc temps hem sigut capaços de paralitzar-ho. No? L'única cosa que ens preocupa una miqueta és que el món de la sostenibilitat va molt ràpid i ens sap greu que potser haguem sigut anat tan ràpid, perquè a dia d'avui estan sortint moltes cooperatives, moltes iniciatives ciutadanes d'ajuntar-se a un grup de gent per generar llum i potser amb aquest document fins i tot ens hem tallat les ales a poder generar o crear una empresa pública de l'Escala o crear una comunitat per nosaltres generar la nostra pròpia llum. Llavors, una de les preguntes que us volia fer, en el cas de que fos una cooperativa, que en principi són sense ànim de lucre, que volguessin generar corrent per als propis ciutadans de l'Escala, això, amb aquesta modificació urbanística, també estaria exclòs, estaria prohibit poder muntar un tipus de cooperativa d'aquestes característiques. El nostre vot serà a favor, tot i que bé, ens agradaria saber si en el futur aquesta possibilitat la contemplem o deixem la porta oberta que això pugui passar.
Okay. Albert, en Comú l'Escala, volia fer una intervenció, no? No, doncs si cal donar resposta, Josep, en tot cas, Carles, dir que el que estem intentant evitar és l'impacte, independentment de la titularitat. O sigui, el projecte pot ser d'una cooperativa local o pot ser d'una gran empresa com Endesa. Els efectes sobre el patrimoni són els mateixos, sigui quin sigui el titular de la petició, el que impulsi el projecte, i el que s'intenta evitar és aquest impacte i no tant coartar les possibilitats de generar activitat a uns o altres. Però, en tot cas, Josep, si pots matisar el que dic, el que fa aquestes comunitats i aquestes possibilitats de via cooperativa o d'altres fórmules que es pugui articular la ciutadania per intentar doncs, anar en aquesta línia de consum a partir de les renovables. Josep, alguna cosa estem treballant,
Sí, bueno, no, bàsicament és una mica, doncs, recolzar el que estàs dient. De fet, urbanísticament, el que estem fent és urbanísticament regular mitjançant normes la possible... Has posat un cas concret d'un tipus d'equipament, però la possible incorporació d'un equipament de captació d'energia solar, que en aquest cas doncs, no és un dels usos permesos, ho va explicar l'altre dia l'arquitecte, si la finalitat de l'activitat és la pròpia de generar d'allò, si és subsidiari d'una altra activitat, ja ho va explicar, com per exemple una granja, un teulat, ja es podria fer. El tema de les cooperatives també està a l'ordre del dia. Jo crec que s'ha de treballar primer amb el que tenim, diguéssim, de possibilitats a dia d'avui, com són els, bàsicament, en edificis municipals són els sostres doncs, de grans superfícies que a dia d'avui doncs, són segurament doncs, el pavelló, la piscina, el camp de futbol, etc. I a partir d'aquí, explorar mitjançant també amb la nova redacció del POM, que un dels criteris i objectius també incorpora part de l'estudi d'aprofitament energètic de cara al futur, estudiar les diferents alternatives que es proposen. Jo crec que en la redacció del POM és una oportunitat doncs, per poder incidir en aquest tema. I abans dèiem doncs, que no, es parlava de no només limitar, diguéssim, de la incorporació d'aquest tipus de plantes fotovoltaiques en aquestes zones d'especial protecció, sinó que el que estem fent és bàsicament refondre doncs, una normativa amb uns plans que han desclassificat uns sols que segurament que si no s'haguessin fet ara, doncs, durant la redacció del POM també s'haguessin hagut de fer, perquè tots segurament coincidim doncs, que l'escala en quant a creixement en superfície, doncs, ja ho hem explicat altres vegades, no sembla que no hagi de poder créixer més, sinó que s'han de definir noves densitats en la zona ja urbana.
Moltes gràcies a tots per les intervencions. Entenem que s'aprovaria per unanimitat, doncs. Passaríem al punt següent. Assumptes urgents, el punt número 1, no n'hi ha. El punt número 10, mocions, tampoc. I, per tant, el darrer punt, que és precs i preguntes, el punt número 11. Hi ha algun prec pregunta per part d'Esquerra?
Sí. Sí, sí. Tenim quatre preguntes i un prec. Ràpides les preguntes. Vam parlar fa un parell de plens de la bassa de darrere el Lidl, que estava molt bruta, ens vau dir que ja estava al cas i tal, segueix igual. Bé Setmana Santa, no sabem si podrà venir gent o no, però a veure si podem intervenir-hi i que quedi decent aquell espai, almenys abans que arribi, ni que sigui perquè hi puguem passejar els altempordanesos. Per altra banda, l'any passat vam parlar del tema de les pilones de la punta, que semblava que estaven molt fetes malbé per baix. Ens vau comentar que s'hi havia anat a mirar. No sé com està aquest tema, si sabeu si ha anat a pitjor, perquè hem passat un Glòria, un Filomena, i sembla, per lo que ens arriba, perquè nosaltres no tenim dades tècniques, que una està més malmesa que l'altra. No sé si s'hi podria fer alguna cosa, bueno, a veure com està aquest tema. Llavors, també ens han comentat veïns de la zona del pàrquing de les Monges que hi ha moltíssima gent que deixa les bicicletes lligades a un arbre i que si seria possible posar un aparcament de bicicletes en alguna zona allà al pàrquing de les Monges per evitar això de les bicicletes als arbres. I una última que feia dies que hi rumiava i hi he tornat a pensar ara durant el ple perquè hem parlat de les comissions i del POUM. Com estan aquests temes? Perquè amb el tema coronavirus i així, el del POUM ha quedat les reunions totalment aturades i les comissions també fa mesos que no es convoquen. No sé si les podríem recuperar, encara que fos de forma telemàtica. Fins aquí les preguntes. I llavors, un tema que fa temps que en parlem, que parlem entre nosaltres, vull dir, a l'escala tenim només la zona del creuament del camí ample i l'Ave Maria amb semàfors i pensem que seria un avanç per la incorporació de l'accessibilitat al municipi si poguéssim aquells semàfors posar-los i senyals sonors per les persones amb problemes de visió, que a més és una zona que és veritat que a més a l'estiu es condensa molt de cotxes i realment és necessari aquells semàfors i tenim molta gent que ve de fora, que pot tenir moltes capacitats diferents i al ser només un creiem que seria una bona cosa, seria un avenç cap a la implantació del pla d'accessibilitat aquest del nucli antic i a veure si podem estudiar-ho, que suposo que al ser només tres semàfors tampoc seria un cost massa elevat i podríem avançar en aquest sentit. Fins aquí, gràcies.
Gràcies. Gent de l'escala, Carles, pregunta o prec?
Val. Sí, tinc diverses. Poder vaig fora perquè el punt ja l'hem passat del que estàvem parlant abans, però és que mentre l'Ena estava pensant li estava donant voltes en què ara evitem l'impacte ambiental de camps de plaques solars perquè creiem que no és correcte, però tots sabem que hem d'anar cap a les energies renovables i les energies renovables es generen o en vent o en sol. Per tant, en algun moment o s'hauran de posar molins o s'hauran de posar plaques. No les volem perquè hi ha un impacte, però al final és l'única manera que tindrem de generar-les. Per tant, en algun moment ens haurem de plantejar que alguna placa en algun lloc hi haurà d'haver perquè només amb les teulades de les cases no dona per subministrar la corrent que tots necessitem. Per tant, si nosaltres mateixos ja estem dient que volem anar a les grans empreses, però m'ha vingut mentre la Edna ho estava comentant. Jo us volia donar les gràcies perquè en el ple del mes passat vam parlar que les actes no estaven penjades i que les juntes de govern no estaven penjades i després vaig veure que s'havia de trobar per un altre lloc de la web i ara algú ho ha modificat, es troba tot molt fàcil i a més estan totes penjades. També és veritat que ens vau enviar per e-mail totes les actes i ara crec que ja no farà falta perquè com que totes estan penjades es pot veure, per tant, agraïu-se que l'apartat de precs que us demanem millores, doncs en aquest cas ha estat fet. Per tant, a qui ho hagi fet, moltíssimes gràcies. I aprofitant que tenim les actes penjades, hem estat fent una revisió i hem vist, per exemple, que hi ha un acte del 20 de gener que posa aprovació, modificació, contracte de serveis de la Biblioteca a l'Escala. Pensaven que el projecte estava parat, però aquí s'ha fet alguna contractació d'algun servei, si ens podeu explicar què és. Després hem vist que hi ha un acte del 31/12 que posa informe desfavorable de qualsevol ampliació, autorització, concessió o pròrroga existent de la piscina de l'Hotel Voramar. Nosaltres, amb precs i preguntes, us vam demanar si allò es podia arreglar. En pocs dies, segons es va anunciar a Canal 10, es va fer una sol·licitud al propietari, però aquí veiem que, bueno, que se'ls denega qualsevol ampliació o modificació, si ens ho podeu explicar. I després, el 22 de desembre, posa denegar instal·lació del punt de càrrega elèctric de cotxes del carrer de les Corts. Bueno, si ens podeu dir per què no s'ha pogut posar un punt de llum a algú que ha demanat posar-lo. Bueno, bàsicament és això. Ja que tenim les actes, ens ho hem pogut mirar. Després, en el ple del mes passat, ens veu dir que tenia una reunió pendent per parlar de la caldera de l'escola, saber com ha anat. Jo no tinc informació, saber si heu decidit que s'ha de canviar o s'ha de modificar o quina conclusió hi heu tret. I després també vam parlar, no sé si ho recordeu, us vaig dir que els nens de l'Empúries jugaven a vòlei al carrer a l'hora del pati. Vaig parlar amb la directora aprofitant, bueno, dir-los que estàvem interessats en aquest tema i em responen sorprenentment que la pròpia escola fa 3 mesos va comprar unes xarxes, va comprar els pals i que fa 3 mesos està intentant que algú de la brigada els instal·lin al pati. No ho sé si estàveu al cas, si ho sabíeu i si es pot fer alguna cosa perquè els nens, quan abans millor, puguin jugar a vòlei a les pròpies instal·lacions i no al carrer. És això. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies. No sé si, Vixal, hi ha algun prec o pregunta. Tinc que no, eh? No t'he donat la paraula perquè m'ha semblat que no...
Sí, jo tenia un prec.
Ah, disculpa, doncs.
Vale. Volia saber que el pressupost vam aprovar uns 30.000 euros amb estudis i projectes de benestar social. Com està aquest tema?
Molt bé, gràcies. Prenem nota. Sí, com l'escala, Albert?
Sí, jo seré breu. Tinc 4 preguntes. Una és, bueno, alguns veïns ens s'han adreçat a nosaltres per posar de manifest que es veu que hi ha una forta olor que surt del passeig marítim. Un cop, diguem-ne, si vas en direcció a Riells, un cop has fet la curva en la qual hi ha l'hotel Cala Neus, Rosa dels Vents. No sé si són coneixedors, si sembla com si algun tipus de clavegram estigués afectuós i potser que alguna de les residus o substàncies d'aquest clavegram anés a petar a la platja, perquè es genera molta escuma o així. No sé si n'esteu al cas o podem haver parlat en algun altre espai i jo en soc desconeixedor. L'altre és que m'assumo a l'agraïment que ha fet el meu company Carles Carlà respecte al que ens heu fet adreçar les actes a les juntes de govern, però jo torno a insistir si també ens podeu fer arribar doncs, el que és el contracte de la plaça del Parc Insoterrani de la plaça de Catalunya i de la piscina municipal, i afegeixo en aquesta petició a l'expedient 2019/2838 sobre els camins de Mastorres Portes. Diguem-ne, expedient que es va posar a valoració en el PEP precisament de l'acte que hem parlat al principi del ple, que és el del 14 de desembre. Llavors, si ens els podeu fer arribar a tot l'expedient sencer, us ho agrairíem. I, finalment, portarem aviat 2 anys de legislatura. I al principi ens vau demanar paciència a l'hora de poder distribuir alguns dels espais als diferents grups municipals que van sortir dels resultats de les eleccions del maig del 2019, doncs perquè hi havia unes obres, hi havia una remodelació de la UAC, hi havia, bueno, era complexa, no? Bueno, aquestes obres s'han acabat, diguem-ne que en principi els nous espais estan reubicats i els nous grups municipals que van sorgir aleshores continuem sense tenir assignats uns espais per poder-hi treballar en el que és l'equipament de l'Ajuntament. Llavors, és per si, si poguéssim, això, ens adrecem a vosaltres per aviam si ens podeu proporcionar aquest espai. Entenem que no és pel que a nosaltres ens agradaria inicialment, que es podria atendre les persones des de l'Ajuntament, perquè estem en època de pandèmia, però això no treu que hi hagi un espai en el qual els regidors hi podem anar a treballar.
Molt bé, gràcies, Albert. Començo jo per algunes qüestions que em permeto doncs, contestar. Aquesta darrera dels espais, en prenem nota, necessàriament hauran de ser espais compartits perquè aquesta primera intervenció, primera fase d'obres de l'Ajuntament s'ha finalitzat, però hi ha pendent una nova rehabilitació, una nova adequació d'algun dels espais per generar més espais justament, perquè hi ha regidors ara que, de govern que tenen un espai compartit entre quatre. Per tant, hi ha molt poc espai actualment a l'Ajuntament. Per tant, hem de veure com assignem aquests espais que queden més o menys lliures i que, en tot cas, hauran de ser compartits. Per tant, això doncs, ens hi posem i en breu doncs, us donarem una resposta. Heu comentat també una qüestió en relació a la piscina del Boramar. Com que aquest tema l'hem seguit de prop, no recordo exactament, sé que hi va haver una pregunta en algun dels plens, com dieu, no recordo exactament la resposta, però en tot cas sí que hem tingut coneixement a posteriori que que no havia el titular de la propietat no havia sol·licitat la pròrroga dins el termini i, per tant, Costes, a requeriment de l'Ajuntament també, perquè van fer arribar una petició a Costes de l'Estat i a Costes de la Generalitat demanant que no es prorrogués aquest espai perquè estava en molt males condicions i que ens semblava doncs, que valia la pena apostar per una renovació d'aquest espai o per una naturalització d'aquest espai. Finalment, doncs, la resposta ha estat que deneguen la pròrroga i, per tant, això doncs, passa a ser domini públic, com ha estat sempre, però, en tot cas, sense cap concessió que pugui gestionar aquest espai. A partir d'aquí, doncs, ens ofereixen diferents possibilitats que s'estan estudiant. Tenim reunions pendents tant amb Costes de l'Estat com a Costes de la Generalitat. Hem fet ja algun primer contacte per veure quin és el tractament que té aquest espai. Per tant, us avancem. Això és recent, això és de fa tot just una setmana. Penso que és una bona notícia i ha estat bé doncs, que ho comentis, Carles, perquè igual se'ns hagués passat, però vaja, no hi ha més que això que et dic. Has fet un comentari, una reflexió entorn a les renovables i la necessitat d'implantar tard o d'hora via doncs, eòlica o fotovoltaica doncs, algun tipus d'instal·lació, algun tipus d'equipament. Estic totalment d'acord amb el que has dit, però amb la salvetat que això s'ha de fer planificant de forma territorial i entenc que són les administracions supramunicipals, en aquest cas la Generalitat, el que té l'encàrrec, així ho ha demanat el Consell Comarcal i diferents ajuntaments, d'intentar doncs, fer una bona planificació perquè la implantació de renovables sigui una realitat per aconseguir aquests objectius de emissió zero en el futur, però es faci amb ordre i no trinxant el territori en petites instal·lacions que finalment doncs, tampoc sabem quin és el rendiment que tenen de cara al futur. Per tant, ho comparteixo, però en tot cas aquí doncs, hi té alguna cosa a dir també l'administració de la Generalitat. Josep, han comentat diferents qüestions en relació a la teva àrea, en relació al POUM, aquesta bassa del Lidl, els pilons de la punta. Si n'has pres nota i fas tu el comentari a totes aquestes qüestions.
Sí, n'he pres nota i si me'n deixo algun ja m'ho recordareu. Començo per Esquerra perquè em penso que he començat per la bassa de Lidl. Sí que és veritat que vam dir que tenim la solució tècnica, però no hem sigut capaços encara de poder contractar el que és l'obra que s'ha de fer, que és una obra petita, és una obra d'entrada i sortida de la bassa perquè hi hagi recirculació d'aigua i no creï aquesta aigua estancada que realment, doncs, ho has dit i tota la raó, doncs ja comença a fer mal efecte. Espero que en les properes setmanes es pugui desencallar perquè ja et dic que tenim la solució tècnica adequada, però no hem sigut capaços doncs, de contractar-ho. Els pilons de la punta, ja també em penso que ho ha sortit en algun ple, ho hem comentat, fa dos anys van fer un estudi, vam encarregar un estudi subaquàtic, diguéssim, a una persona doncs, que va fer un estudi des de l'aigua de l'estat del fonament d'aquest piló, del de més cap enfora, del de més cap a la punta, i va determinar que estava ben assentat, que no hi havia perill. aparent. Sempre hi pot haver-hi alguna cosa que s'escapi, però no hi havia perill aparent. I també de diferents comentaris doncs, de gent que, de, suposo, veïns de la zona i així, i anant-ho a inspeccionar també, es veu que el de la Riba doncs, també està una mica més descavalgat que no pas l'altre, i inclús hi ha un forat i així que, doncs, que s'havia fet servir, doncs, bueno, ara no sé si ho diré col·loquialment, de vàter, justa darrere del piló, doncs que l'aigua ha anat fent feina i ha anat escarbant. No sé si ho vam explicar, però sí que hem encarregat una petita memòria de restauració, bàsicament de consolidació de lo que és aquest fonament, emplenar-ho d'alguna manera amb rocalla i amb formigó per tal de que es vegi el mínim possible, però que sigui una actuació efectiva. I també aprofitarem doncs, per rejuntar alguna de les pedres que hi ha a dalt de les que formen el piló que estan a punt de caure. És una actuació molt i molt petita, només de manteniment. El que passa que aquí sí que al ser afectar a costa, diguéssim, hem enviat l'informe. Incidirem doncs, a veure si ens poden donar l'okay per l'actuació perquè no hi ha, diguéssim, un perill imminent o no ho sembla, però sí que s'ha de fer una actuació doncs, per tal d'assegurar-se que no perdem aquests emblemes de l'escala. Pel que fa al POUM, cert que fa un any doncs, va quedar totalment parat perquè venia la tongada, diguéssim, de participació ciutadana. Ja estava gairebé encarat doncs, els tallers participatius, que era la següent fase, segons el programa de participació que vam aprovar per ple a l'inici de la redacció del POUM ara fa uns 5 anys i va quedar aturat. Realment aquesta és la història. En allà va quedar aturat durant tot aquest any, perquè ara gairebé fa un any, doncs hem anat parlant amb la gent doncs, que ens ha de fer la participació. No havíem acabat de trobar la manera de poder-la fer i justament doncs, aquestes dues últimes setmanes hem estat parlant amb aquesta gent i sembla doncs, que ho han fet algun altre o ho estan preparant per algun altre poble que també estan en el procés de redacció del nou planejament, doncs que fan una espècie de tallers virtuals que ens han d'acabar d'explicar i l'objectiu és de cares a aquest primer semestre, si pot ser abans de l'estiu, doncs fer aquests tallers per poder anar avançant amb la redacció del POUM. Les comissions, és cert doncs, que fa gairebé mig any, jo crec que en van fer una just després de la Covid, ara no ho recordo, de l'inici de la pandèmia, però en tot cas ens comprometem, ara som a principis de març, doncs ens comprometem dintre d'aquest mes doncs, a fer-ne una tant per la Comissió de Territori com la de Promoció Econòmica i Cultura. No sé si m'he deixat alguna cosa. El contracte de la biblioteca, cert que aquesta gent ja fa temps que hi va treballant, és una modificació de contracte i com que hi havia la partida de l'any passat, doncs és un tema contractual, no és que hi hagi hagut cap modificació, sinó que aquesta gent ha anat treballant i és una modificació del contracte doncs, que els regia. No sé si... Ah, també. El punt de recàrrega de les Corts. En aquest cas, no és que sigui perquè és un punt de recàrrega elèctric o qualsevol altra cosa, perquè efectes legals, a dia d'avui, doncs, normativament, un punt de recàrrega elèctric és igual que un equipament, com podria ser una benzinera, i en aquella part de l'aparcament, per entendre'ns, del molí, que ja hi ha instal·lat doncs, dos punts de recàrrega elèctrics, doncs és zona de parc natural i en aquest cas parc natural del Montgrí ha fet un informe desfavorable per la instal·lació d'aquest punt de recàrrega. Bàsicament és aquest el motiu per la denegació de la llicència. No sé si m'he deixat alguna cosa.
Crec que perquè fa l'urbanisme no s'ha comentat la possibilitat de tenir alguna aparca bicicletes a les Monges, que prenem nota. Això és una qüestió que afecta la regió Roger Figueres. En tot cas, dir això. Heu comentat també el tema del semàfor. Està previst una substitució del semàfor. Certament, només en tenim un. I diguem que no s'ajusta massa als estàndards de modernitat que podríem aconseguir. I, per tant, és veritat que està previst. També és veritat que ho tenim no en el pressupost d'aquest any, però sí que en el programa fer una adequació també de l'Ave Maria. I és certament, doncs, doncs, volíem que fos doncs, en aquell moment. Però també és veritat que podríem optar per fer una, per fer una intervenció doncs, abans de reorganitzar el carrer i, per tant, canviar aquest semàfor, que certament podria millorar molt la imatge, i també les prestacions, tenint en compte qüestions d'accessibilitat, com comentarem. Per tant, també en prenem nota. S'ha comentat el tema relació a l'escola, Caldera i la xarxa de boli. No sé si la Maite té una resposta.
Hola, bon vespre. Sí, pel que fa a la Caldera, es va fer una reunió amb la directora, en Carles i en Xavi, el tècnic d'educació. I llavors ara s'està treballant per veure quina serà la millor opció per la Caldera. Si continuar com fins ara, millorant-la, o l'opció del gas natural. Llavors, bueno, s'està estudiant i a veure què serà millor. I pel que fa a la xarxa de vòlei, la brigada ja està avisada. Allà a l'espai on ha d'anar-hi s'ha de posar sorra i llavors els pals que ja són a l'escola, la brigada ja està al cas i ja el col·locaran. De seguida que puguin, estarà tot a punt.
Bé, gràcies, Maite. Crec que falta alguna cosa. En Comú l'escala demanava per l'expedient del camí del Torres Portes, del Mas Torres Portes. Per tant, senyor secretari, entenc que ha pres nota i que, òbviament, se li farà arribar. I em sobta que el contracte de l'aparcament de la piscina doncs, no el tingui ja. També ho han comentat en alguna ocasió, ens hem compromès. I, en tot cas, és una qüestió purament tècnica. Per tant, entenc que això s'esteu estar preparant. I no hi ha d'haver cap inconvenient en absolut en fer arribar aquest contracte al regidor que el demana. I pel que fa al pareig marítim a Cala Neus, jo no tinc constància d'aquesta forta olor, que hi hagi cap tipus d'incidència. No sé si el regidor Josep Bofill o Robert Figueres estan al cas. Si no ho estan, doncs n'hem pres nota també i intentarem veure que, si hi ha alguna avaria o hi ha alguna qüestió que se'ns escapa. Senyor secretari, queda clar la petició del Comú.
Tot el que jo tinc li vaig facilitar en el seu moment. Potser el que està demanant és el que hauria de constar en alguna altra àrea com a intervenció o com a urbanisme i miraré de seguir-ho. Però tant el contracte d'una de les qüestions com és l'aparcament de soterrani i de subterrani de la plaça Catalunya li vaig facilitar. I el de la piscina també ho vaig facilitar. Si no, deu haver-hi algun malentès i potser el que està demanant és documentació o informació que hauria de constar o bé en intervenció o bé als serveis tècnics. Miraré de seguir-ho. Pel que fa a l'expedient Mas Torres Portes, cap problema, mirarem de fer un volcat del programa de seguiment d'expedients i ho facilitarem.
Jo, si se'm permet... Sí. Ho tornaré a revisar, però jo diria que el que tinc és la documentació referent a les adjudicacions inicials. Llavors, la continuïtat que hi ha hagut en ANTI i les possibles modificacions que s'han pogut produir i les actualitzacions que ara hi ha, això és el que jo demano ara i desconec quina és l'àrea a la qual jo m'he d'adreçar.
Mirem de fer un seguiment conjunt i si per cas per correu electrònic miraré de revisar-ho.
Gràcies.
Molt bé, gràcies, secretari. Doncs fins aquí el ple d'avui. Gràcies a tots i a totes i ens veiem el proper. Sí. Ah, disculpa, sí. En Comú l'escala ha demanat per 30.000 euros d'estudis a l'àrea de serveis socials, cert.
Sí.
Bixal.
Perdona, ha sigut en Bixal, eh?
Bon vespre. Aquests 30.000 euros d'estudis i projectes era un estudi que en principi l'havíem anomenat Àncora, que era fer un estudi per la gent gran. Feia molt de temps que no teníem actualitzat aquest estudi de la gent gran, com estaven a casa, com vivien. I ens, bueno, era per l'any passat, era per el pressupost de l'any passat, del 2020, ens va enganxar amb la Covid i no vam poder fer, perquè de fet era anar a la vivenda, veure com vivien doncs, el matrimoni, la persona que estava sola, amb les condicions que vivia i tot això. L'hem traspassat en el pressupost d'aquest any, està en una partida de 38.000 euros, que 30.000 estaran dedicats a això, si ho podem fer. En principi, estem mirant a veure si ho podem doncs, muntar d'una altra manera. Aquest estudi no sabem encara com fer-ho. N'estem parlant aquests dies, justament. I llavors els 8.000 euros és per al pla d'igualtat, que també ara estem amb la amb un projecte com que és de quantia menor seria, diríem, doncs, estem mirant ja alguna empresa per fer aquest pla d'igualtat. I és tot.
Molt bé, Ramona, gràcies per l'aclariment. I ara sí, si no hi ha cap més paraula, cap més intervenció, donaríem el ple per acabat. Moltes gràcies, molt bon vespre a tots i a totes.
Adéu, bona nit.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Bona nit. Adéu, bona nit.
Bona nit.